Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 13 graus a Perafita, 10 graus a Maials i 12 a Parets del Vallès. I ens despertem amb pluja, ha plogut i continuarà plovent força en les pròximes hores. Ja han caigut des d'ahir més de 100 litres al Montseny o al Parc Natural dels Ports, i els bombers fins aquesta nit havien fet una vuitantena de sortides per avisos relacionats amb aquesta llevantada. Tot això en el que és el setè dia de guerra a l'Orient Mitjà, i aquesta nit Israel ha anunciat una nova onada d'atacs contra Teheran, aquest cop a gran escala contra la infraestructura del règim. Anem cap a la capital iraniana, allà podem saludar la corresponsal i col·laboradora de La Vanguardia, Catalina Gómez Ángel. Catalina, bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo esta mañana?
Bueno, fue una mañana muy difícil. Alrededor de las 5 de la mañana empezaron esos ataques que había anunciado Israel. Fueron hoy basados en el centro de Teherán. Por lo que vemos por las imágenes que han salido luego, fueron en diferentes edificios y dicen que están relacionados nuevamente con el complejo del líder supremo y con algunas instituciones de la guardia. Aquí sonaron extremadamente duro, las ventanas temblaban, fue uno de los más fuertes desde que empezó estos ataques de Israel y Estados Unidos.
Trump ha dicho también esta madrugada que quiere acabar con toda la cúpula del régimen.
Sí, eso ha dicho. Incluso dijo irónicamente que él quería ser consultado quién iba a ser el nuevo líder supremo. Posiblemente estos ataques de esta mañana que estaban relacionados también un poco con ese complejo conocido como el Beit Rekbari, como el complejo del líder, tiene que ver con esto. Realmente no sabemos muy bien lo que está pasando. La información que llega es muy contada. Algunas de las figuras o autoridades de la República Islámica no aparecen públicamente desde hace días. Posiblemente están escondidos en los búnkers o no sabemos realmente qué es lo que ha pasado. Tampoco sabemos el destino de esos 88 clérigos que tienen como misión o como tarea elegir al reemplazo del líder supremo de la revolución. Dicen que ya estaría elegido, que sería Mujtaba Jamenei, pero realmente todo está en el aire. No hay nada concreto, no hay nadie que tome la vocería más allá de ciertas apariciones y ciertos tweets de Ali Larijani, quien es el secretario del Consejo Superior Nacional de Seguridad, y del ministro Abbas Araghchi.
A todo esto también han continuado, han seguido la respuesta de Irán contra Israel y sus socios también del Golfo, ¿no?
Sí, también ha anunciado Irán, y lo que hemos estado leyendo es que esta mañana han vuelto a lanzar otra oleada de misiles y de drones sobre Kuwait y sobre Emiratos Árabes Unidos. Dicen que este es en respuesta a esa fragata que fue hundida en aguas de Sri Lanka por un torpedo norteamericano. Así que la situación sigue siendo muy, muy difícil, muy inestable. Ambos bandos señalan que intensificarán los ataques en las próximas horas.
Catalina, ¿cómo es hacer tu trabajo aquí, en estas circunstancias, en la guerra?
Bueno, estamos pudiendo trabajar de cierta manera, en el sentido de que ellos diariamente nos dicen a qué lugares podemos ir a filmar y conocer. De resto, para televisión, para radio y para prensa escrita, es posible moverse por la ciudad, es posible conversar con la gente, siempre teniendo mucho cuidado porque hay un gran despliegue de milicianos. Todos los diferentes cuerpos de milicias que hay en Irán están absolutamente nerviosos, atentos. Entonces, cualquier acción que ellos consideran extraña es causa de venir, preguntar, molestar, crear muchísimos problemas. Pero bueno, hemos podido recorrer la ciudad, tener el tacto y el sentimiento de lo que está pasando y es una ciudad viviendo momentos muy duros, la gente encerrada en sus casas porque teme que si sale a la calle pueda quedar atrapado en uno de esos bombardeos que, si bien tienen objetivos realmente muy concretos, son tan fuertes que esa ola expansiva daña enormes edificaciones alrededor y también con grandes consecuencias para los civiles que están en esas viviendas o que están en la calle. Y también hay un gran despliegue de seguridad, hay retenes en todas las esquinas de Teherán de diferentes cuerpos de la seguridad, pero especialmente esos basiles muy armados, mucho más que en otras ocasiones. Y recordemos que ellos fueron los que lideraron esas protestas de hace más de un mes, en las cuales murieron como mínimo 3.000 personas que reconoce el sistema de la República Islámica, pero que son muchísimas más. Entonces hay mucho temor dentro de ese sector de la población que se opone a la República Islámica, mientras que otros que apoyan a la República Islámica intentan salir y salen en las noches, sacan banderas de Irán, gritan contra Estados Unidos y contra Israel y en contra de un cese al fuego, y también hacen reuniones llorando y en duelo por el líder supremo de la revolución.
Hoy cuentas también en La Vanguardia que un miliciano os increpó cuando estabais haciendo vuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo fue?
Eso es uno, para mí esa escena representa uno de los escenarios en los que puede terminar Irán. O sea, este es un barrio en el este de Teherán donde hay diferentes grupos de milicianos. Uno podrá pertenecer a una mezquita, el otro podrá pertenecer a otra institución. Y estaban allí, habían permitido que los periodistas llegáramos a filmar, estábamos haciendo nuestro trabajo cuando viene este hombre y empieza a detenernos a cada uno, a empujarnos, mostrando las armas, gritando que si el que se moviera, que no, el que pasara una línea, le podían disparar. Mientras que los otros grupos del gobierno y también de milicias que sabían que estábamos ahí intentan hacerlos entrar en razón de que nosotros teníamos permiso, empieza a pegarles patadas y a enfrentarse a ellos. Es como un vacío de poder que no se sabe realmente quién manda. Y esto no significa que se reproduzca en otros sectores centrales de Teherán, pero sí en esos pequeños barrios, o también puede pasar en esas pequeñas poblaciones. Y yo cuento en esta crónica de La Vanguardia que esto se parece un poco al comienzo de la Revolución Islámica, cuando esos famosos comités luchaban por el control o asumían esos controles de las calles y de algunos sectores. Lo que pasa en Teherán es que esos cuerpos de seguridad, la policía, la Guardia Revolucionaria, los militares, están siendo atacados. Ayer también veíamos, por ejemplo, cuando salimos de ahí, como un complejo deportivo que acusan también de ahí tener base algunas de esas milicias y cuerpos militares, eran atacados, y se veía una gran caravana de carros que estaban, militares que estaban dañados, habían soldados, vimos al menos uno herido. Eso no lo cuento en la crónica, pero es esta la realidad. Entonces hay un gran nerviosismo también de las fuerzas de seguridad de moverse por la ciudad, porque también pueden ser atacados. Entonces estamos viviendo un caos en el que nadie sabe a dónde va, y por eso la gente tiene miedo de salir a la calle, porque cada uno de esos retenes liderados por cada uno de esos grupos milicianos asume el control, asume que tiene el poder y puede llegar a complicarse la situación de mucha gente.
Catalina Gómez Ángel és corresponsal de La Vanguardia. Gràcies per acompanyar-nos i per aquestes explicacions. Que vagi bé. Una abraçada.
Hasta luego.
Avui posarem també l'accent al que està passant, evidentment, a l'Iran. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què més ens despertem, Frederic Vincent? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs amb l'expectació que l'eclipsi de sol aquest estiu rebentarà totes les previsions turístiques. Avui el periòdico destaca que el preu dels allotjaments a la zona on es veurà aquest eclipsi de sol ja s'ha disparat. Serà el 12 d'agost, però zones com la Serra del Montsant a Catalunya o el triangle format per Lleó, València, Burgos i Sòria ja costa trobar-hi allotjament.
I a Brussel·les?
La factura de la guerra, ara ho comentàveu, diverses empreses de tecnologia de defensa es preparen per recaptar fons i les xifres poden ser monumentals. El Financial Times diu que el 2025 ja va ser de rècord i apunta que aquest any podria ser encara més.
I en què t'ha dormit, Estats Units?
Doncs amb la destitució de la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem. Ella és la cap, o era la cap, del departament de qui depenien les famoses batudes anti-immigració en què van morir dues persones. Noem va ser qui va dir que aquestes dues persones que van morir eren terroristes, fins que les imatges van evidenciar el contrari. És el primer acomiadament d'un alt càrrec del govern de Donald Trump en el seu segon mandat.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb dades econòmiques, també. El gegant xinès del comerç electrònic Jingdong ha revelat pèrdues. La primera vegada que això passa. Serien en euros gairebé 350 milions d'euros de pèrdues a l'últim trimestre. Insistim, és el primer cop que té un resultat negatiu en pràcticament 4 anys.
Avui és divendres 6 de març, ens despertem amb 7 graus a Viladrau, aquí ja porten 120 litres per metre quadrat acumulats de pluja entre ahir i avui. Al Banyà, a l'Empordà, amb més de 60 litres amb 11 graus en aquests moments, i a la ciutat de Tarragona tenen 14 graus. Avui continuarà plovent en qualsevol lloc del litoral, prelitoral, comarques de Girona. Poden caure més de 50 fins a 100 litres per metre quadrat. Per exemple, els 100 podrien fregar-los una altra vegada al Pirineu Oriental, a l'Empordà, a la Garrotxa, a les Guilleries, al Montseny, a la zona dels ports. Pluja una mica més discretes a les comarques de Lleida, tot i que també arribarà. Cota neu avui al voltant dels 1.800 metres. Encara es manté el vent i el temporal marítim amb onades de 2 a 3 metres. Cap de setmana i dissabte encara molt ruixats, tot i que es pot obrir una mica de clariana al voltant de mig matí, migdia, però la pluja pot continuar, i diumenge sembla que els ruixats cauran només al Pirineu.
Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente, i a banda de l'Iran, també ens ocuparem d'una qüestió més pròxima. I és que a Badalona, des que ha començat l'any, ja han mort 4 persones sense sostre. Les dues últimes aquesta mateixa setmana. En parlarem amb l'alcalde Xavier García Albiol i també amb Carles Segués, portaveu de Badalona Acull, que acusa el govern municipal de no tenir recursos per atendre les persones que viuen al carrer. Tot això el dia en què també entrevistarem Giselle Pellicó, avui al matí de Catalunya Ràdio. Ara són les 6 i 11. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I comencem per l'Iran, perquè l'exèrcit israelià ha començat aquesta nit una nova fase de bombardejos contra l'Iran. Un cop guanyada la superioritat aèria a les forces iranianes, l'exèrcit israelià i el nord-americà se centren ara a soscavar els fonaments del règim dels ayatolàs.
La televisió iraniana ha reconegut que durant la matinada s'han sentit tot un seguit d'explosions a la rodalia de la capital, Teheran. Es tracta d'una onada d'atacs a gran escala contra infraestructures militars i de comandament del règim.
I l'Iran també ha anunciat una nova onada d'atacs contra Tel Aviv i les forces dels Estats Units.
El Ministeri de Defensa de Qatar, però, ha informat que ha batut drons que es dirigien contra la base aèria més gran dels Estats Units a la regió, i l'Aràbia Saudita ha assegurat que ha interceptat 3 míssils i un dron que es dirigien a una altra base aèria nord-americana. Segons els Estats Units, que les últimes hores han continuat atacant llançadores de míssils i vaixells de guerra iranians, Teheran ha perdut el 90% de la seva capacitat de llançar míssils balístics i pràcticament tota la seva flota. Donald Trump s'hi referia en aquests termes.
Cada hora estem destruint més míssils i drons iranians. Tan bon punt disparen un míssil, en 4 minuts el llançador rep un impacte. La seva flota ha desaparegut. No tenen força aèria, no tenen defensa aèria, no tenen comunicacions, però són durs i volen lluitar, i truquen per arribar a un acord. Jo els hi dic, arribeu una mica tard. Ara nosaltres volem lluitar més que ells.
Els atacs sobre l'Iran ja han deixat més de 1.200 morts i al Líban s'han superat els 120.
L'ofensiva militar d'Israel sobre l'Iran i el Líban tot just acaba de començar, segons el cap de l'exèrcit israelià, Eyal Zamir.
Després de completar la fase d'atac inicial per sorpresa, en què hem establert la superioritat aèria i hem suprimit la xarxa de míssils balístics, ara passarem a la següent fase, en què augmentarem els danys en els fonaments del règim i les seves capacitats militars. I tenim sorpreses addicionals que no revelaré.
Israel ha passat encara més a l'ofensiva, també en la retòrica. Ahir, un dels ministres més extremistes del govern, Bezalel Smotrich, va dir que el sud de Beirut, bastió de Hezbollah, quedarà com Khan Yunis, una ciutat de la Franja de Gaza totalment arrasada. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
Europa reforça la seva presència militar a les costes de Xipre per defensar aquest soci comunitari, després que un dron impactés dilluns a l'illa. Espanya, França, Itàlia, Grècia i els Països Baixos i desplegaran vaixells de guerra.
En paral·lel, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit també han anunciat l'enviament de defenses antiaèries al Golf Pèrsic per protegir els seus interessos i contrarrestar els atacs iranians.
Brussel·les, Bruno Fortea.
Els governs europeus parlen de desplegaments defensius per protegir Xipre i els seus interessos a l'Orient Mitjà. En tot cas, són moviments coordinats al marge de la Unió Europea, que veu la situació amb inquietud. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, alerta del desgast d'implicar-se alhora en dues guerres, la d'Ucraïna i la d'Orient Mitjà. Creu que si això s'allarga, Europa no podrà destinar armament als dos llocs.
Estic preocupada perquè els recursos són limitats i això tindrà un impacte en les diferents guerres.
Calas reclama als països europeus que augmentin la fabricació de drons i de defenses antiaèries. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol afirma que la fregata que envia a Xipre no suposa participar en la guerra contra l'Iran de la mà dels Estats Units.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que es tracta de participar en una operació de l'OTAN per protegir un aliat.
Y en todo momento España va a estar acompañando aquellas misiones que tengan por objetivo la defensa de la paz. Porque yo lo digo muy claramente, no es lo mismo cuando tú vas, atacas y bombardeas una población que cuando tú estás defendiendo.
Sí, com sigui, les explicacions del govern espanyol no convencen al PP. Alberto Núñez Feijóo acusa ara l'executiu de Sánchez de mentir quan diu no a la guerra.
Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra.
I a banda de la contradicció que, segons el Partit Popular, suposa enviar la fragata a Xipre, els populars també han intentat desacreditar el govern espanyol per una reunió entre la ministra Robles i l'ambaixador nord-americà a Madrid. Al final, però, s'ha demostrat que el Partit Popular mentia.
Els populars han escampat un vídeo en el que volen fer creure que la ministra de Defensa li ha dit a l'ambaixador de Washington que està a favor de Trump. En realitat, Robles i el diplomàtic parlaven de la temperatura del despatx on s'han reunit i la ministra diu textualment «Jo estic còmoda», referint-se a la temperatura ambiental i no pas jo estic amb Trump.
¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque yo le no tengo así mucho. Apagamos un poquito.
Sí, sí, sí. Yo para... también yo creo que...
Pues así, entonces, pues, entonces dejamos. Entonces lo dejamos porque... No, yo estoy pasa que a veces aquí...
Tot i l'evidència de l'àudio i el desmentiment de la ministra, el PP insisteix en la mentida. L'encarregat és el dirigent del PP, Miguel Tellado.
Que le pregunten a la ministra de Defensa cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa que en España la gente que Margarita.
Donald Trump no acaba de pair la posició del govern espanyol en aquest conflicte. Ara l'ha qualificat Espanya de país perdedor.
En una entrevista al tabloide nord-americà New York Post, Trump recrimina el govern espanyol que no actuï com un jugador d'equip i adverteix que la Casa Blanca tampoc ho serà a Madrid. El govern espanyol ha replicat assegurant que els únics perdedors són els ciutadans per culpa d'una guerra injustificada. Avui Pedro Sánchez intervindrà per primer cop en roda de premsa després del seu explícit no a la guerra.
La Moncloa creu que Trump es fa enrere perquè torna a atacar, però ja no diu res de la guerra comercial ni fa cap pas en el trencament de relacions. El ministre Óscar López replica a Trump que el govern espanyol no és l'únic perdedor, que amb la seva guerra injustificada a l'Iran hi perdrà tothom.
Yo creo que quien pierde con la guerra somos todos, y sobre todo pierden las poblaciones, son los que pierden con las guerras. Parece mentira que no hayamos aprendido las lecciones de la historia y que no hayamos aprendido lo que pasó en Irak.
Amb la crisi diplomàtica encara oberta, Trump torna a atacar Espanya per la poca inversió en defensa, però el govern espanyol no es pensa moure en això i li responen que no escalaran fins al 5% la despesa militar. Des de Madrid, per la Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Donald Trump, que diu que després de l'Iran vindrà, atenció, Cuba.
En l'acte a la Casa Blanca amb Leo Messi i l'Inter de Miami, el president dels Estats Units ha aprofitat per dir que una vegada acabin la feina al país persa, culminaran la presa de poder a l'Havana, que el mateix Trump va anunciar fa uns dies.
Washington, Oriol Serra.
L'acte estava centrat en l'equip campió de la Lliga Nord-Americana de Futbol del 2025, amb Lionel Messi com a protagonista absolut. Però Donald Trump, com és habitual, i aprofitant que el copropietari de l'Inter de Miami és un multimilionari de la dissidència cubana, ha deixat anar un missatge que ve a dir que després de Venezuela i l'Iran, aviat serà el torn de Cuba.
El que està passant amb Cuba és increïble, però primer hem d'acabar amb això de l'Iran. És només qüestió de temps abans que tu i molta gent increïble torneu a Cuba.
Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 18, de seguida repassem més notícies al dia en què entrevistarem una dona que ha canviat la lluita contra la violència masclista, Gisèle Pellicó.
Dir a totes les dones que sufren de violència sexual que il faut parler.
La dona que durant dècades va ser drogada pel seu marit i violada per una cinquantena d'homes i que anima les víctimes a fer el pas per denunciar, amb la frase que ja s'ha convertit en un lema: la vergonya ha de canviar de bàndol. Avui Pellicó ens presenta el seu nou llibre, Un himne a la vida, i podreu seguir l'entrevista a partir de les 9 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. Però abans, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Us avança aquest programa, més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya fent els tràmits de dependència, segons dades que per primer cop dona el govern després d'una petició de transparència.
D'aquestes 1.500 persones ja tenien un grau de dependència reconegut.
Tot i les promeses de drets
socials de reduir els temps d'espera. Els tràmits s'allarguen uns 8 mesos de mitjana entre que s'aconsegueix la valoració del grau i es té la resolució del programa individual d'atenció al PIA que determina la prestació o el servei al qual es pot optar. La majoria d'afectats es moren, però abans d'aconseguir aquest PIA i, com marca la llei, no poden demanar cobrar de manera retroactiva la prestació. Ho ha explicat Ramon Nicolau, vicepresident de la taula del tercer sector social.
Que tinguis el PIA aprovat, que tinguis uns mesos de retard amb l'aplicació del PIA i llavors, si la defunció passa en aquell moment, pots cobrar aquests mesos de manera retroactiva. Però tot el procés anterior de consultar els serveis socials, de d'esperar la valoració, de rebre la valoració i esperar el PIA, tot això és temps perdut.
Mar Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ja són 4 les persones sense sostre que han mort a Badalona des de que ha començat l'any.
Les dues últimes aquesta setmana, un home va morir dimarts al carrer Torrent de la Font, al barri de la Morera, i un altre dimecres, també al ras i sense indicis de criminalitat. El portaveu de Badalona acull, Carles Segués, denuncia que la ciutat no té cap recurs d'urgència i exigeix al govern de Xavier García Albiol que reobri l'alberg de Can Bofí Vell. Era l'únic que hi havia i va tancar fa un parell d'anys, ho ha dit en una entrevista a aquesta casa.
No hi ha recurs ni hi ha cap voluntat de combatre aquesta xacra, no? 220.000 habitants, i un menjador social per poder garantir que la gent tingui un plat calent al dia. I l'alberg que es va tancar de Can Bofí Vell està tot preparat. Hi ha els llits, hi ha la roba, hi ha la cuina. Quan diem viure al carrer mata, és que realment és així.
Fons de l'Ajuntament de Badalona asseguren que s'està treballant en l'obertura d'un menjador social i també d'un servei d'allotjament temporal.
Avui a l'Àgora en parlarem amb l'alcalde Xavier García Albiol. I el govern també ha tancat les compareixences dels consellers del Parlament per explicar els pressupostos del 2026, pactats amb els comuns, però sense aconseguir encara el suport d'Esquerra.
L'última consellera a fer-ho ha estat la titular d'Economia, Alícia Romero, que ha mirat de seduir Esquerra Republicana donant per garantit que la hisenda catalana acabarà recaptant tots els impostos, començant per l'IRPF. El republicà Albert Salvador ha insistit que no n'hi ha prou amb compromisos verbals.
Estem complint els acords d'investidura, els seguirem complint. Igual que ens vam en sortir amb el model de finançament, jo crec que també ens en sortirem amb el pressupost i vull ser optimista, perquè si no, no sé per què m'haig d'aixecar els matins.
Vostès pretenen que aprovem els seus pressupostos sense complir els acords. I no pot ser. El que no pot ser no serà.
L'executiu encara té 15 dies per intentar convèncer la formació d'Oriol Junqueras abans del primer examen dels nous comptes al ple del Parlament.
I les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària de Rodalies marquen un nou rècord. Hi ha 258 punts en què els trens han d'alentir la marxa. L'última setmana se n'han arreglat 9, però n'han aparegut 13 més.
Són pràcticament el doble de les que hi havia abans de l'accident de Gelida de fa un mes i mig. Així doncs, els retards i les cancel·lacions són diaris i els usuaris han de fer front també a incidències com la d'ahir, en què un comboi de la línia R2 Sud va quedar aturat als túnels entre les estacions de Garraf i Sitges.
Va salir de Vilanova, que eren les 10:50, i a les 11:10 s'ha quedat entre Sitges i Garraf, i nada, des de les 11:10 hasta ahora mismo, que és la 1 del mediodía, nos han bajado ahora en Garraf, 2 hores sin cobertura dentro d'un túnel.
També hi ha trams per on encara no transiten combois. A la línia R3, a banda del tall del desdoblament, tampoc hi ha trens entre Ripoll i Puigcerdà, perquè DIF ha avançat unes obres de millora de 2 túnels. També s'ha tancat el tram de l'R4 sense adornir Gelida Martorell Central. Està previst que reobri el 16 de març.
I Vox expulsa definitivament Javier Ortiga Smith, fundador del partit, per una infracció molt greu.
Ja estava expedientat per desobediència i suspès de militància. Ortiga Smith, recordem-ho, s'havia negat a complir una decisió de la direcció central de la formació ultradreta, que va acordar rellevar-lo com a portaveu del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Madrid. Abans de comunicar aquesta matinada l'expulsió, la direcció del partit ultra ja el va apartar dimarts de la Diputació Permanent del Congrés. Ortega Smith podrà continuar ara de diputat al Congrés sense estar adscrit a cap grup o partit fins al final de la legislatura espanyola.
Un jutjat de València envia a judici l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra. L'acusen d'encobrir els abusos sexuals a una menor comesos pel seu exmarit.
Mònica Oltra seurà al banc dels acusats amb 12 persones més membres del seu equip quan era vicepresidenta. La causa s'ha reobert en contra del criteri del jutge instructor, que l'ha arxivada 2 vegades, i de la fiscalia, que tampoc hi veu delicte. La decisió ha provocat l'enganxada a les Corts entre el president valencià, Juanfran Pérez i Llorca, i Joan Baldoví, el líder de Compromís.
Quina és la justícia que vostè defensa? Per què uns dies diuen que la justícia d'este país no és vàlida i altres diuen que és la millor, no?
Sap quina és la diferència entre Mònica Oltra i Carlos Mazón? Que Mònica Oltra ha donat la cara en el jutjat i Carlos Mazón s'amaga com un conill, com un covard.
L'Audiència de València ha reobert la causa perquè ha estimat els recursos de la víctima, de Vox i d'una altra organització d'ultradreta.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Pel·lícules de producció catalana competiran a la secció oficial del Festival de Màlaga, que arrenca avui i que s'allargarà fins al dia 15 de març. En total s'hi presentaran més de 40 produccions amb segell català, entre llargmetratges, documentals i curtmetratges. La inauguració és aquest vespre amb la pel·lícula Calle Màlaga amb Carmen Maura i Marta Etura.
La segona. La
I avui Alice continua la seva gira per sales, actua a Barcelona a la nau a les 8 del vespre amb tot venut. Demà actuarà a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, on sí que queden entrades. El proper concert a Catalunya serà al Cruïlla a Barcelona el 10 de juny.
I la tercera.
I avui és divendres i és dia de moltes novetats musicals, entre elles el nou disc de Harry Styles després de 4 anys de silenci musical. Es diu Kiss All The Time Disco Occasionally i ja es pot escoltar a totes les plataformes.
I pel que fa als esports, Robert Prat, Víctor Font o Joan Laporta, un dels dos serà president del Barça el 15 de març.
Són els dos únics que han pogut validar les paperetes.
La nostra proposta és una proposta, ja et dic, de continuïtat és molt clara. Nosaltres estem parlant de fets, els altres, paraules.
Ara tenim una oportunitat històrica. I els socis i sòcies, tot i que ens han volgut tenir una mica anestesiats, ho han de tenir clar. El poder tenir el Barça del futur, blindant el model de propietat, ho tenim a les nostres mans.
Marc Siri, es queda 90 firmes de passar el tall, 600 firmes invalidades.
Leo Messi i l'Inter de Miami han estat rebuts a la Casa Blanca per Donald Trump com a campions de la MLS.
Welcome to the White House, Lionel Messi. Lionel Messi.
Un Trump eufòric que diu que el seu fill, a part de ser seguidor de Cristiano Ronaldo, admira Leo Messi.
My son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no.
El meu fill m'ha dit, pare, saps qui vindrà avui? He dit, no ho sé, tinc moltes coses damunt la taula. I em diu, Messi, sí, és un gran fan teu, pensa que ets una gran persona i li agradaria trobar-se amb tu una estona. És un gran fan teu i d'un senyor que es diu Ronaldo.
I el Madrid juga al camp del Celta de Vigo amb 11 baixes.
A partir de les 9, situació delicada a la Lliga, a 4 punts del Barça, Arbeloa, tècnic blanc.
Se nos tiene que ver ahora. Este es el momento en que se tiene que ver si somos valederos para llevar esta camiseta y este escudo.
Victòria de prestigi del Barça d'handbol a la Champions, 29-36 a la pista del Magdeburg. Els blaugrana se situen primers de grup. A l'Euroliga de bàsquet, el Barça perd per 3 punts a la pista del Milà, 87-84. I Toni Bou es pot proclamar avui mateix campió del món de trial indoor per 20a vegada. Andrés Iniesta, nou director esportiu de la Federació Marroquina de Futbol.
Avui Ferran Adrià a partir de les 11, però abans sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-vos podria ser demanar cita al podòleg. És que és impressionant, per no dir alarmant, la poca atenció que prestem als nostres peus. I això ha de canviar. La gran majoria de gent només pensa en els peus quan ja és massa tard. Quan les durícies, els galindons, les sequedats, els peus d'atleta, les fascitis, les berrugues i tots aquests drames ja són insuportables. Mira, feu una prova. Mireu-vos la boca i després mireu-vos els peus. Quant de temps i diners heu dedicat a tenir cura de la vostra boca i quan els peus? Per què teniu la boca perfecta i els peus que semblen una colònia de percebes, eh? Perquè els teniu oblidats. Us en faríeu creus de la quantitat de gent que quan es dutxa ni tan sols se'ls ensabona perquè diu que li queden massa lluny. I estem tots plegats cometent un error gravíssim. Els peus ens sostenen, literalment, i cuidar-los és cuidar la nostra qualitat de vida.
Cançons sobre el conflicte entre Pedro Sánchez i Donald Trump.
Les patronals han demanat diàleg i avui portem cançons amb diàleg. Cançons que tenen fragments parlats. Al principi d'aquest temasso de Barry White feia un petit monòleg. I també parlaven una miqueta els Pet Shop Boys a Domino Dancing. Quan mires al teu voltant et preguntes si jugues per jugar o simplement ets un perdedor. Un altre dels temassos de Britney Spears tenia un diàleg també entre ella i un noi amb referència a Titanic inclosa.
En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'exèrcit israelí ha començat aquesta nit una nova fase de bombardejos contra l'Iran.
Es tracta d'una onada d'atacs a gran escala contra infraestructures militars i de comandament del règim. Donald Trump torna a treure pit de l'evolució de la guerra.
Cada hora estem destruint més míssils i drons iranians. Tan bon punt disparen un míssil, en 4 minuts el llançador rep un impacte. La seva flota ha desaparegut. No tenen força aèria, no tenen defensa aèria, no tenen comunicacions, però són...
L'Iran també ha anunciat una nova onada d'atacs contra Tel Aviv i les forces dels Estats Units.
I sobre la situació ara mateix a la capital iraniana, fa uns minuts, Catalina Gómez Ángel, corresponsal a Teheran, ens feia aquest relat.
Alrededor de las 5 de la mañana empezaron esos ataques que había anunciado Israel basados en el centro de Teherán. Fueron en diferentes edificios y dicen que están relacionados nuevamente con el complejo del líder supremo y con algunas instituciones de la Guardia.
Mentrestant, Donald Trump torna a atacar Espanya i la qualifica de país perdedor.
El ministre Òscar López respon que amb la guerra no hi perd Espanya, sinó tots els ciutadans, com ja es va demostrar fa anys amb la guerra de l'Iraq.
Yo creo que quien pierde contra la guerra somos todos. Y sobre todo pierden las mayorías y pierden las poblaciones, son los que pierden con las guerras. Y desde luego parece mentira que no hayamos aprendido las lecciones de la historia y que no hayamos aprendido lo que pasó en Irak.
Mentrestant, la Unió Europea reforça la presència militar a Xipre, incloent-hi una fregata de guerra espanyola, per defensar el soci comunitari dels atacs de Hezbollah.
Ho justifica Margarita Robles, ministra de Defensa, mentre que des del PP, Alberto Núñez Feijóo considera que això contradiu el no a la guerra de Pedro Sánchez.
No es lo mismo cuando tú vas y bombardeas una población que cuando tú estás defendiendo.
Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra.
Ho analitzarem a l'Àgora, on avui entrevistarem l'eurodiputat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu. I us avança aquesta casa. Més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya fent els tràmits de dependència.
D'aquestes 1.500 ja tenien un grau de dependència reconegut.
I ja són 4 les persones sense sostre que han mort a Badalona des que ha començat l'any.
No hi ha recurs ni hi ha cap voluntat de combatre aquesta xacra, no?
L'entitat Badalona Cull retreu a Xavier García Albiol, l'alcalde, que la ciutat no té cap recurs d'urgència. El consistori diu que hi estan treballant.
Avui a l'Àgora parlarem amb el popular alcalde Xavier García Albiol i també amb Carles Segués, portaveu de Badalona Cull. I les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària de Rodalies marquen un nou rècord.
Hi ha 258 punts en què els trens han d'alentir la marxa. L'última setmana se n'han arreglat 9, però n'han aparegut 13 més. Són pràcticament el doble de les que hi havia abans de l'accident de Gelida de fa un mes i mig.
I el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir dilluns que ve per intentar desencallar el conflicte per les millores laborals.
Andreu Montbrú, coordinador d'Acció Sindical de l'USTEC.
Confiem poder seguir avançant i, si no, nosaltres ens mantenim ferms en la convocatòria de vagues. Per tant, o hi ha una resposta del govern, si no, ens anem a un escenari de vagues i de mantenir el conflicte.
Repassem a les portades de la premsa avui un dia més, Marc Jurado, amb la guerra contra l'Iran i les seves derivades.
Sí, La Vanguardia, Sánchez compagina el no a la guerra amb l'enviament d'una fregata a Xipre. Diari Ara, Espanya se suma a la defensa europea de Xipre. El periódico, l'Iran pot aguantar 6 mesos. També la guerra a les portades dels diaris que s'editen a Madrid, El País. 2 de cada 3 espanyols s'oposen a la guerra contra l'Iran. El Mundo, més de 20 avions de guerra van sortir des d'Espanya per atacar l'Iran. La Razón, Trump vol influir en el nou líder iranià com a Venezuela. Altres temes de portada, La Vanguardia, Trump destitueix la cap del Departament de Seguretat Nacional per la crisi de l'ICE a Minneapolis. El periòdico El Mobile reuneix en plena crisi geopolítica 105.000 assistents. L'Ara, en canvi, titula pels 4.000 visitants menys enmig de l'esclat de la guerra. El Mundo, Vox no donarà suport avui a Maria Guardiola i al PP s'abraona contra Abascal. I acabem amb el Barça. L'Ara destaca que les eleccions del Barça seran un cara a cara entre Font i Laporta.
Avui a Roda de Ter, a Osona es desperten amb pluja i 10 graus de temperatura. Aquí no passaran dels 12 i a Valls n'hi ha 13, amb una màxima prevista de 16. Seguim també immersos en aquest temporal de llevant que avui deixarà encara més pluja que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Si avui s'espera pluja en qualsevol punt del país, on més plourà serà les comarques de Tarragona, de Barcelona i sobretot a les de Girona. Aquí en zones de muntanya podrien superar els 150 litres en tot l'episodi. Dissabte el temporal afluixa, però es manté la pluja. Segurament caurà més en forma de ruixats, amb una petita pausa a mig matí, migdia. I diumenge creiem que només hi haurà ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu.
I tot això l'endemà de saber els resultats d'un nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. El nou baròmetre del CEO diu que un 53% dels catalans creuen que la nostra llengua es parla poc i el mateix percentatge sosté que l'any 2030 s'emprarà encara menys. No seré jo qui discuteixi aquesta dada i, en certa manera, acostumo a militar el pessimisme per sistema. Però en aquest punt em permeto portar la contrària. Potser som menys parlants que mai i amb menys militància, però si ho comparem amb dècades anteriors, el català té molts àmbits d'excel·lència. Penseu, per exemple, en la literatura, on vivim un moment esplendorós i amb més autors que mai traduïts a d'altres llengües. Penseu també en els 3 milions d'espectadors que any rere any omplen els teatres del país. I encara més, penseu també en el moment excels que viu la nostra música, impensable als anys 70. Per tant, com diria el filòsof, el lloro, que no estem tan malament.
Despertes amb Beatles, Canalies.
Bon dia, evidentment, amb aquest clàssic que es diu Let It Be. És que tal dia com avui, un 6 de març, però de l'any 1970, els de Liverpool publicaven el seu últim single. Va ser composta per Paul McCartney i va donar nom a l'últim àlbum d'estudi de la banda. Let It Be va marcar el punt final del quartet i Paul McCartney va revelar que la inspiració per Let It Be va provenir d'un somni que ell mateix va tenir als anys 60.
I a les 5 del matí hi ha molts matiners que ja estan desperts, Canalies.
Sí, és el cas de l'Andreu, un pastisser de Barcelona, que a les 5 de la matinada ja està treballant. De fet, s'hi posa a les 3. És un pastisser alerta que sent passió per la seva professió. Què tal, Andreu? Com estàs?
Mira, aquí fent una miqueta de pa, fent una miqueta de pasta i enfornant. Enfornant per quan obrim la botiga ja, que la gent ja tingui croissants sense aimades.
A quina hora ens hi posem, Andreu?
A les 3 de la matinada. Cada dia de dilluns a dissabte. Ara tinc 59.
I ja estàs veient la llum al final del túnel, allò de jubilar-te o no?
No hi penso, si et dic la veritat, perquè la feina que faig m'agrada i no hi penso. No hi penso. Quan arribi, benvingut sigui i ja està. Però no hi penso, no.
Fa veu de ser més bo que el pa. Sí, en sèrio?
Que sí, i a més amb aquesta...
De bona persona.
Amb aquesta passió per la professió, que fantàstic. No pensa ni en la jubilació. Això és una meravella.
Fantàstic. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs un vídeo de l'actriu Yolanda Ramos. Ah. Es veu que fa uns dies l'actriu va contestar un vídeo en què es criticava que les influencers van anar als Goya. Ella va dir que no tenia res en contra d'elles, però que ella s'havia quedat a casa seva en pijama. La premsa va assenyalar-la, va dir que ella, Yolanda Ramos, només es queixava de no haver estat convidada a la gala i ara l'actriu ha replicat a la premsa amb un vídeo penjat a Instagram.
Premsa, no engañéis. Yo en ningún momento me he quejado de que no me hayan invitado a mí los Goya. He dado las gracias a la gente del público que se pronunciaba. En ningún momento estoy contra las influencers y que vayan. No
tot això ho fa mentre centrifuga la rentadora de fons. Clar. I ella està cuinant doncs, una truita de patata amb pijama.
Caram.
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Sandra, treballadora del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida a Víctimes de Violència Masclista de l'Ajuntament de Barcelona. Avui tornen a convocar una aturada parcial entre les 11 i les 2. Les treballadores critiquen l'acord pel nou conveni municipal i demanen una millora de les condicions laborals, una reducció de les càrregues de treball i també una reducció de les ràtios d'usuàries per cada treballadora.
No podem oferir l'atenció de qualitat que les dones, els infants i els adolescents que atenem es mereixen. Casos greus que atenem, no, de casos de trauma complex, estan tenint visita amb la psicòloga un cop al mes. I d'aquesta manera doncs, no podem ajudar-les de la manera que ens agradaria i que hauria de ser.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu, sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'extensió del conflicte d'Orient Mitjà és, de nou, un repunt del preu del petroli que ha disparat la volatilitat a les borses. Repassem les borses obertes d'aquesta hora. La de Hong Kong puja a prop d'un 2%, a Seul el cost pica un 1,30%, a Tòquio, en canvi, el Nikkei opera amb guanys molt lleugers i els índexs d'Europa i els Estats Units vivien ahir una jornada de recuperació però van acabar tancant en vermell. L'IBEX va perdre un 1,38%, la borsa alemanya un 1,60%, i la francesa i la italiana registren caigudes similars. El preu del barril de petroli de Brent, el de referència, ja supera els 84 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
No hi ha manera, Al. No me'l puc treure del cap.
Aquest ritme, di.
No, el fet que costi tampoc fer una bona compra, Aldi.
Normal. Fa sentir tan bé que jo tampoc puc pensar en res més.
Ni tan sols en menjar?
Bé, en això sí.
Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Si tens més de 60 anys, et mereixes viatjar. Les teves vacances, fes la realitat amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones. Reserva ara des de només 15 euros i no et quedis sense fer un viatge a Benidorm, Islantilla, les Illes Balears i les Canàries, Itàlia. Consulta les condicions. Ara és el moment de fer la reserva en Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones. Linca. Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Jo no vull demostrar res a ningú.
Ramon Madaula i Júlia Genís protagonitzen Loop. La conversa pendent entre un pare i una filla la nit abans que ella marxi de casa.
Has fotut creure's diferent?
Loop, una obra sobre l'amor, la dificultat de comunicar-nos i sobretot allò que heretem sense voler. Del 5 de febrer al 29 de març a l'Espai Texas. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Linkat.
El Festival Dansa Metropolitana arriba al Teatre Nacional de Catalunya. L'Àlia Aiguader, una de les coreògrafes catalanes més internacionals, presenta Inestable, una peça que celebra la bellesa de les coses senzilles i de la veritat sense filtres. Del 6 al 15 de març al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linca. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I comencem per l'última hora de la guerra, perquè l'exèrcit israelià ha començat aquesta nit una nova fase dels bombardejos contra l'Iran i el sud del Líban.
La televisió iraniana ha reconegut que durant la matinada s'han sentit explosions a la rodalia de la capital Teheran. Es tractaria d'una onada d'atacs a gran escala contra infraestructures militars i de comandament del règim, cap de l'exèrcit israelià.
Després de completar la fase d'atac inicial per sorpresa, en què hem establert la superioritat aèria i hem suprimit la xarxa de míssils balístics, ara passarem a la següent fase, en què augmentarem els danys en els fonaments del règim i les seves capacitats militars. I tenim sorpreses addicionals que no revelarem.
I fa uns minuts ho relatava al matí de Catalunya Ràdio Catalina Gómez Ángel, corresponsal a Teheran.
Estamos viviendo un caos en el que nadie sabe a dónde va y por eso la gente tiene miedo de salir a la calle, porque cada uno de esos retenes liderados por cada uno de esos grupos milicianos asume el control, asume que tiene el poder y puede llegar a complicarse la situación de mucha gente.
Per la seva banda, l'Iran també ha anunciat més atacs contra Tel Aviv i les forces dels Estats Units. El Ministeri de Defensa de Qatar ha informat que ha batut drons que es dirigien contra la base aèria més gran dels Estats Units a la regió i l'Aràbia Saudita ha assegurat que ha interceptat 3 míssils i un dron que anaven a una altra base aèria nord-americana.
Mentrestant, Europa reforça la seva presència militar a les costes de Xipre, soci comunitari, després que un dron impactés dilluns a l'illa Espanya, s'hi ha sumat enviant-hi una fregata.
França, Itàlia, Grècia i els Països Baixos també desplegaran vaixells de guerra. Per la ministra de Defensa, Margarita Robles, això no suposa participar en la guerra contra l'Iran de la mà dels Estats Units. I ahir, al matí de Catalunya Ràdio, José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors, ho justificava així.
Es perfectamente compatible participar en la OTAN, y los ejércitos están para mantener la defensa y la disuasión que da seguridad a nuestros ciudadanos.
Unes explicacions que no comencen al PP. Alberto Núñez Feijóo acusa a l'executiu de Sánchez de mentir quan diu no a la guerra.
Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra.
I Donald Trump, que no paeix la posició del govern espanyol, i ara ha qualificat Espanya de país perdedor.
En una entrevista al tabloide nord-americà de New York Post, Trump recrimina el govern espanyol que no actuï com un jugador d'equip. El govern espanyol ha replicat assegurant que els únics perdedors són els ciutadans per culpa d'una guerra injustificada. Avui Pedro Sánchez intervindrà per primer cop en roda de premsa després del seu explícit no a la guerra.
Però Trump no en té prou i diu que després de l'Iran vindrà Cuba.
En un acte a la Casa Blanca amb Leo Messi i l'Inter de Miami, ha aprofitat per dir que una vegada acabin la feina al país persa, culminaran la presa de poder a l'Havana.
El que està passant amb Cuba és increïble, però primer hem d'acabar amb això de l'Iran. És només qüestió de temps abans que tu i molta gent increïble torneu a Cuba.
I us estem destacant també un parell de qüestions més properes. Us ho avança Catalunya Ràdio. Més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya fent els tràmits de dependència.
Són dades que per primer cop dona el govern després d'una petició de transparència. Els tràmits duren uns 8 mesos de mitjana ara mateix fins a aconseguir la resolució del programa individual d'atenció, conegut com a PIA, que és el que determina la prestació o el servei. Ramon Nicolau, vicepresident de la taula del tercer sector social.
Pot ser això, que tinguis el PIA aprovat, que tinguis uns mesos de retard amb l'aplicació del PIA, i llavors, si la defunció passa en aquell moment, pots cobrar aquests mesos de manera retroactiva. Però tot el procés anterior de consultar els serveis socials, de d'esperar la valoració, de rebre la valoració i esperar el PIA, tot això és temps perdut.
I a Badalona ja són 4 les persones sense sostre que han mort des que ha començat l'any.
Les dues últimes aquesta mateixa setmana. El portaveu de Badalona, Cull, Carles Segués, denuncia que la ciutat no té cap recurs d'urgència i exigeix al govern de García Albiol que reobri l'albert de Can Bufí Vell.
220.000 habitants, eh? I un menjador social per poder garantir que la gent tingui un plat calent al dia. I l'alberg que es va tancar de Can Bufí Vell està tot preparat. Hi ha els llits, hi ha la roba, hi ha la cuina. Quan diem viure al carrer mata, és que realment és així.
L'Ajuntament assegura que està treballant justament per obrir un menjador social i un servei d'allotjament temporal. Avui a l'Àgora del Matí parlarem amb Xavier García Albiol, alcalde de la ciutat, i Carles Segués, portaveu de Barcelona, de Badalona, Cull.
Més notícies. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir dilluns per intentar desencallar el conflicte per les millores laborals.
Miraran de trobar un acord que permeti desconvocar les 5 jornades de vaga denunciades pels sindicats del 16 al 20 de març. I la tarda, el sindicat majoritari USTEC va entregar al president del Parlament, Josep Rull, les firmes de 50.000 mestres i professors que donen suport a les seves reivindicacions. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Social de l'USTEC.
Confiem poder seguir avançant i, si no, nosaltres ens mantenim ferms en la convocatòria de vagues. Per tant, o hi ha una resposta del govern, si no, ens anem a un escenari de vagues i de mantenir el conflicte.
El sindicat està a l'espera que el departament posi sobre la taula una nova oferta d'augment salarial perquè les que ha presentat fins ara no els han convençut.
La superfície de boscos cremats a Europa es multiplicarà per 3 abans de finals de segle.
Això si no es frenen les emissions de gasos d'efecte hivernacle que causen l'escalfament global.
Montse Poblet.
Són els càlculs que ha publicat a la revista Science un equip internacional de científics, entre els quals hi ha l'investigador del CREAF, Josep Maria Espelta.
En aquest escenari que no estem aconseguint descarbonitzar la nostra societat i reduir aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle, passaríem d'una superfície promig d'unes 80.000 hectàrees fins aproximadament unes 250.000, la qual cosa doncs és força dramàtica. No?
L'estudi també conclou que si no redueixen dràsticament les emissions, les plagues que afecten els boscos d'Europa es duplicaran d'aquí a finals de segle. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Ryanair retallarà la seva activitat a l'aeroport de Girona aquest estiu en desacord a l'augment de taxes amb Aena.
És la primera vegada que aquest conflicte té impacte als aeroports catalans.
Girona, Fèlix Martín.
Ryanair ha confirmat que es fa enrere en la decisió de posar un 5è avió de base a l'aeroport de Girona i que de les 36 rutes de l'estiu passat ara en farà 2 menys. El president del Patronat de Turisme de Girona, Miquel Noguer, diu al Matí de Catalunya Ràdio que és optimista i ho atribueix a la picabaralla de les taxes.
Veurem al final aquest tant per cent com es produeix, però al final no va contra Girona ni contra el que Girona amb ells els representa, el tant per cent d'ocupació dels avions, etc. Ells tenen aquest contenciós amb Aena sobre el preu de les tarifes aeroportuàries, i això perjudica a tothom, i allà on te perjudica menys, però que també perjudica a Girona.
L'aeroport de Girona va registrar l'any passat 2,2 milions de passatgers, un 80% usuaris de Ryanair. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui la cultura la comencem a Màlaga.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
La pel·lícula Calle Málaga, de Maria Mousani, amb Carmen Maura, inaugura la 29a edició del Festival de Màlaga.
Set pel·lícules de producció catalana es presenten a la secció oficial a competició i entre avui i el 15 de març es presenten més de 40 produccions amb segell català entre llargmetratges, documentals i curtmetratges.
Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
A la secció oficial de concurs hi haurà set pel·lícules, entre les quals Corredora, l'òpera prima de Laura García Alonso i l'actriu debutant Alba Sáez, al costat de dos noms com Àlex Brendemühl i Marina Salas. Un relat sobre les malalties mentals, en aquest cas en el món de l'esport. La buena hija de Julia de Paz és un altre dels títols que competeixen per la Bisnaga d'Or, al costat de Mala Bèstia de Bàrbara Ferrer, Emília del Río i Roger Casamajor. Altes capacitats de Víctor García León i Lapònia de David Serrano amb Ángela Cervantes són els dos altres films de producció catalana. Des de Màlaga, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui és divendres, això vol dir que és dia de novetats musicals, entre les quals una de destacada, Bad Gyal.
Nene, tienes que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira como yo me pongo más cara, cara.
Que Marta Viana, la cantant catalana, acaba de publicar nou àlbum.
Sí, es diu Màscara i és el segon disc després de La Joia. La cantant de Vilassar de Mar manté el dancehall i el reggaeton, però hi afegeix ara altres gèneres musicals de Jamaica, Haití o la República Dominicana. En total són 19 temes i ella mateixa ha explicat que es tracta de la seva llista de reproducció somiada, tot i que admet que està nerviosa per com rebre la gent aquest nou disc. L'àlbum s'ha gravat a Miami, a Colòmbia, Puerto Rico i Espanya i Bad Gyal es reafirma així amb la seva posició com una de les figures més influents del pop urbà i una de les veus de la música llatina amb més projecció internacional. L'artista presentarà el nou disc al Palau Sant Jordi el 20, el 21 i el 22 de març.
I ara teatre.
Perquè l'actor Pau Vinyals i l'escenògrafa Judit Colomé han estrenat tendrament a la Sala Beckett un espectacle sobre la vida en parella i les herències del patriarcat.
Marta Vives.
Una taula i una cadira de menjador a l'escenari simbolitzen la intimitat de la parella. Judit Colomé és, per sobre de tot, escenògrafa.
Una taula i una cadira no admeten preguntes, no? Entenent-les com un tàndem.
Tendrament és un muntatge d'autoficció que parteix de la seva relació afectiva i que desgrana sobre què vol dir afrontar la vida conjuntament amb una altra persona, Pau Vinyals.
Sou vosaltres, o sigui, però molt heavy en el sentit d'exposició, de que hi és tot, o sigui, que hi és el bo, el dolent, el que ens fa vergonya, d'alguna manera hi ha aquest acte de trencar aquest silenci.
Que bonic aquest acte de sinceritat i tendresa d'una parella escènica i real que ens han deixat seure a la seva taula del menjador simplement per observar-los. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
Víctor Font i Joan Laporta són proclamats candidats a presidir el Barça. Marc Siri es queda 90 firmes de passar el tall. Trump rep l'Inter de Miami de Messi a la Casa Blanca com a campions de la MLS. El Madrid juga al camp del Celta a les 9, amb 11 baixes. I derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a Milà i victòria i lideratge del Barça a la Champions d'handbol a la pista del Magdeburg.
Ara el comentari esportiu amb Marta García.
Quan se va disputar el primer Mundial masculí de futbol en Uruguai l'any 1930, les dones encara no podien votar. El sufragi femení en el nostre país no estava aprovat. Així no ho recordava la jugadora del Barça, Alexia, diumenge, convidada a la gala dels Goya, i afegia que és una errada encara ara comparar la repercussió masculina de la femenina en el futbol. Per fer-ho, caldria tindre igualtat, i això encara no ho tenim. Alexia reclama més temps i recursos. Diumenge commemorarem el Dia Internacional de les Dones, i els xicotets canvis són poderosos, que diu aquell. Començar per anomenar les coses pel seu nom és un primer pas. El futbol femení no existeix, com tampoc el waterpolo femení o l'handbol femení. El futbol és futbol perquè l'esport és esport, per a tothom. No podem obviar que sí, que s'ha avançat molt, però encara falta camí per fer, i el progrés col·lectiu sempre ajuda a arribar a l'objectiu final.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Reserva ara les últimes places a preus increïbles. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. A Olot tenen 9 graus, està plovent, ja porten gairebé 50 litres per metre quadrats acumulats entre ahir i avui. A Sitges, 15 graus, amb plugims en aquests moments, i a l'Ametlla de Mar hi ha 13 graus. Avui, amb pluja en qualsevol punt de Catalunya, les més abundants, al litoral, prelitoral, sobretot també les comarques de Girona i especialment en zones de muntanya, aquí podrien tornar a passar dels 100 litres per metre quadrat en tot el dia. Avui la cota neu al voltant dels 1.800 metres, compta la crescuda de rius, Ter, la Muga, el Fluvià, el Llobregat, perquè ja es comença a notar. Demà dissabte la pluja tindrà un caràcter més irregular, més en forma de ruixats, fins i tot amb una mica de pausa a mig matí, migdia. I diumenge creiem que els ruixats es concentraran al Pirineu i durant la tarda.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Arriba al Teatre Condal una idea genial. La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble?
O triple?
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garatxana i Anna Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Un orgasme d'una soprano com és?
Depèn de la soprano. Si la soprano és lleugera, segurament seria... Si la soprano és lírica, seria... I si la soprano ha tingut un mal dia, no se la oye.
Jo dimiteixo, ja. Si no m'hi he trobat mai. No m'hi he trobat amb una soprano amb aquest escenari, no m'hi he trobat mai.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Els orgasmes són de cap o són... Espera, són veu de cap o veu de pit?
Són d'una mica més avall.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'AP web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 9:15, en temps d'àgora, parlarem de les 4 persones sense sostre que han mort a Badalona en només 2 mesos. Ho farem amb l'alcalde Xavier García Albiol i amb Carles Segués, de Badalona Acull. Després analitzarem les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
I a 9:15, entrevista de Ricard Ostrell a Giselle Pellicó. Ha passat per Catalunya per presentar el seu llibre Un himne a la vida, on narra les seves vivències prèvies i posteriors a saber que durant 10 anys el seu marit l'havia drogada i l'havia violada i també l'havia ofert a altres homes perquè la violessin.
A 10:45, El dilema, amb Judit Mascó, Glòria del Toro, Elisenda Pineda i Àngel Llàcer. Avui ens preguntarem, hem de seguir les modes?
I a 11:00, l'espina de l'actualitat amb el filòsof Oriol Ferrés. Avui, enmig del conflicte a l'Orient Mitjà, parlarem d'armes.
I després entrevistarem el xef Ferran Adrià. Des de 6:00 fins 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
Ahir ens vam interessar per aquest conflicte entre el govern espanyol i la Casa Blanca al voltant de la guerra a l'Orient Mitjà. Vam parlar amb Pedro Sánchez, que està convençut que tot el que surt del govern de Trump és fang.
El govern espanyol estava disposat
bla,
a...
Bla, 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 bla,
què
bla, bla,
bla. Fango!
Ja hi som, ja. El fango.
El gobierno del señor Trump forma parte de la máquina del fango de la derecha y la ultraderecha para destruir los derechos y las libertades conseguidos por este país.
Molt bé, sí, però...
Mira, os diré algo que ya dije ayer en mi comparecencia. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras. No a la guerra.
No a la guerra, molt bé, 4 palabras.
Y lo voy a repetir en inglés para que me pueda entender el señor Trump.
No cal que ho digui en anglès.
In 4 words... Not to war.
Bueno, ja, en anglès és que són 3 en anglès, 3, de paraula.
Our position is in 4 words, hello, not to war.
Va, ha afegit un hello que no té cap mena de sentit.
Ja lo sé, pues nada, voy a quemar un McDonald's.
Avui a partir de 12:00, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
És un bon dia per tornar a veure la peli dels Wachowski, Cloud Atlas. És una gran volada mental on els camins de 6 personatges de 6 èpoques diferents, des del segle XIX fins a un futur postapocalíptic, es van entrellaçant en un efecte papallona brutal. Descobriran com els gestos de crueltat, compassió, covardia i coratge no es queden en l'acte individual, sinó que es repliquen, muten i acaben modelant societats senceres. Ens recorda que cada acte, per petit que sigui, deixa un rastre en altres vides, altres temps i altres mons. I no a la guerra, cas un blou.
I el segon, la Maria Nicolau.
Avui, aprofitant que el 8M se'ns tira a sobre, és un bon dia per recordar als que organitzeu congressos, xerrades i tota mena d'actes que si convideu una dona, no li digueu que és perquè és una dona. Digueu-li que la convideu per la força de la seva veu i arguments, per l'originalitat del seu punt de vista o per la qualitat del contingut que porta, o fins i tot perquè, com que surt per la tele, té certa capacitat de convocatòria. No li digueu que la convideu per ser dona, encara que en el fons això sigui el que penseu, perquè és vergonyós.